sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu.
Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes al Sempre amb tu. És dimecres, 10 d'agost de 2016. Arribem ja al nostre programa 139. Fini Lleó, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, per dir-ho d'alguna forma.
Sí, perquè aigua no n'hi hem tingut, però ben, que te quiero ben.
Bueno, ahir sí, eh? Ahir sí que vam tindre
aigüeta. No es van mullar ni els carrers, Dani, per favor, a tu li dius aigua.
Bueno, però va ploure una mica, quatre gotes, mal comptades, però va ploure. I això va fer que Star Wars no es pogués veure el bar del bon repòs, que ja va fer alguna cosa, esta aigüeta.
Sí, sí, va impedir
la pel·lícula. Ja va fer alguna coseta.
Però la veurem.
Però la veurem. Sí. La veurem divendres. S'ha plaçat al cinema a la fresca, després...
Tu per si de cas no canties, eh? Aquesta
no,
setmana no,
no
canties.
Jo no cantaré.
Jo
no.
Tampoc, jo menys, eh?
Posem la música i nosaltres la ballem, eh, Fini?
No.
Comencem programa, comencem edició al Sempre amb tu, magazín dels migdies de la Cala Ràdio, que avui el temps de les notícies en l'àmbit local es fixa amb el sector pesquer i en general, tant amb el sector de l'arrossegament com amb el sector de l'encerclament. Per un costat, tema de l'arrossegament, ja saben que des del passat 1 d'agost van tornar a l'activitat després de l'aturada biològica i ja ho anunciaven, que aquesta col·lisió, diguem-ne, dels períodes de veda provocaria que els preus caiguessin. Doncs és així. Així ha passat, els preus baixen i escoltarem les reaccions des de la confraria dels pescadors en l'àmbit de l'arrossegament, però també en l'àmbit del peix blau, i és que tot i que han augmentat sensiblement les captures de peix blau, bona notícia per aquest costat, el preu del peix continua sent molt baix, molt més baix d'ara fa uns anys, i això fa que la situació tampoc millori per a un sector ja tocat de per si i tocat forçament. Ho escoltarem, ho descobrirem al temps de les notícies de la Cala Ràdio. Això en una jornada, la d'avui dimecres, i en què esperem també creuar els dits i que el temps ens acompanyi, perquè tornen els contacontes a la plaça Nova. Ho faran a càrrec de Genovesa Narratives Teatrals, i avui a la nostra entrevista en descobrirem què és el que ens ensenyaran avui a la Casa dels Monstres amb en Joan Rioner, que és el membre d'aquest col·lectiu, d'aquesta companyia d'espectacles, i també descobrirem algunes propostes literàries que tenen a través d'un projecte interessant.
I tu, Dani, et pintes les ungles?
No.
I et poses arracades?
No. Te diré una cosa, que jo recordi, només m'he pintat una vegada les ungles i no me les vaig pintar jo, me les van pintar per Carnestoltes, per Carnaval, perquè ens van disfressar així de gòtics, per entendre-mos, i tenia les ungles negres.
Però t'agradaria pintar-te-les?
No.
No li veu... Mira, jo les veig que xules les porto.
Sí,
jo.
Sí, sí. No, no és una cosa que me cridi l'atenció, no?
Posar-te arracada...
No, però tot he de dir que jo sóc freqüent a l'estètica. Això sí que qui més qui menys me coneix.
Però t'agrada portar punxes, t'agrada portar punxes.
Això sí, sóc presumit, a la peruqueria vaig bastant habitual i a l'estètica també vaig bastant habitual. Per tant,
bueno, què et sembla tot conceptes... això? Què et sembla? Jo... Que els homes cada vegada més...
Això que li diuen metrosexual, no? És sí. Adjectiu. El que passa és que moltes vegades els estereotips, estos estereotips d'això només és d'homes, això només és de dones, sembla que hi hagi una línia roja, una barrera per no creuar. I la veritat és que això ha canviat radicalment al 100%, i per tant el que fa uns anys es veia molt malament, avui en dia un home el podem veure vestit de moltes formes i una dona també.
I si hi ha una icona abans potser es fixava més amb els cantants, no? O amb els actors, però últimament els que marquen són els jugadors de futbol. Un porta el rabet aquí dalt, tots amb el rabet.
I a través d'això que dius de les ungles pintades, i a més de Cristiano Ronaldo, que no perquè estigui del Madrid, sinó perquè va ser així.
És portuguès,
s'ha convertit en notícia.
Juga amb el Madrid.
I doncs... s'ha convertit en notícia dins del món de l'esport, això que s'hagi pintat les ungles, en fi. I avui el fem parlar, a la part final del nostre programa d'avui dimecres, la Laura i la Ruth parlaran, abordaran aquesta qüestió dels estereotips, perquè entre tots ens modernitzem una miqueta, eh? Ens posem al dia, que sens dubte doncs, cal eliminar aquestes fronteres del que és d'homes i el que és de dones. És per a persones i punt. Com ja veieu, moltíssimes coses preparades per al nostre Sempre amb tu. T'hi apuntes, Fini?
Som-hi.
Doncs vinga, comencem com sempre amb les notícies de la Cala Ràdio.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dimecres 10 d'agost. Tot i que les milloren les captures, el peix s'està venent a uns preus molt baixos.
L'arrossegament critica el calendari de vedes d'enguany, que ha provocat una davallada dels preus. Les captures de peix blau s'han incrementat en els darrers dos mesos. El SEM estudia fer canvis al servei de transport sanitari al setembre.
Aquest estiu ja s'ha reemplaçat de forma temporal un vehicle d'intervenció ràpida per una ambulància medicalitzada al Camp de Tarragona. I la demarcació lidera la recollida selectiva.
Les Terres de l'Ebre és el territori amb el percentatge de reciclatge més elevat de tot Catalunya. El Montsià va ser la comarca tarragonina amb més triatge de brossa. El Delta de l'Ebre, entre les àrees importants per a la conservació de les aus amenaçades.
Un estudi de l'organització BirdLife International aporta informació sobre l'estat de conservació dels territoris a la finalització del 2015. I en els Jocs Olímpics, Sònia Franquet s'acomiada i Xavi Vela perd l'opció de medalla.
L'esconenca no va tenir una bona tarda a la prova de tir amb pistola de 25 metres i va acabar amb 35a posició. Aina Cid és l'única esportista ebrenca que queda als Jocs.
Aquests són els temes que repassem tot seguit a les notícies de la Cala Ràdio. Els pronòstics del sector pesquer del municipi d'ara fa unes setmanes es compleixen. La coincidència de les aturades biològiques dels ports del nord i del sud de la demarcació han fet que aquesta primera setmana del mes d'agost, després de la tornada a l'activitat de les confraries com la de Sant Carles de la Ràpita, una de les més importants del país, els preus hagin caigut, tot i les nombroses captures que les embarcacions d'arrossegament estan realitzant. Per exemple, en aquests primers dies d'agost s'han pescat més de 4.000 quilos de lluç, quan en el mateix període de l'any passat només se'n van pescar uns 1.700. Ara bé, el preu ha caigut dels 10,21 euros el quilo als 4,31 euros al quilo. Un altre dels casos és el del rap, que tot i gairebé triplicar captures respecte a 2015, s'ha devaluat a 3 euros amb 90 al quilo, quan just fa un any es pagava a 8 euros amb 94 al quilo. I aquesta és la tònica general amb la gran majoria d'espècies que se subhasten diàriament al municipi. Només la sèpia ha millorat lleugerament el seu preu, però amb una reducció important d'una tercera part de les captures. Un desastre, en paraules del patró major de la confraria de pescadors Sant Pere, Miquel Brull, que ja havia anunciat i que esperen que l'any vinent, des del govern, s'escolti la petició de les confraries respecte als períodes de veda.
Amb això ja ho havíem anunciat i ja sabíem què passaria, perquè això ja va passar, i el fet de que pues, ara el mes d'agost va que tota la flota a la mar de tot arreu, sobretot la banda de Garbí, la resta parla de la Ràpita, de Vinaròs, de Peñisco, de Benicarló. Per això sabíem què passaria, que els peus fos quedarien derrumbats, com s'està dient. La llàstima és que amb el peix que s'ha agafat en guany, si s'haguessin pogut fer les vedes, com si feien els dos anys de tras, pues jo crec que la cosa hagués anat pues, força bé. Ara, pues, bueno, esperant i luchant per a intentar-ho canviar des de cada any que ve, i que una cosa que va funcionar i ha funcionat durant molts anys, que es pugui tornar a fer, perquè és que, a més, és que és millor per la mar, i a nivell comercial també és millor per a tots. Vull dir, no sé, el que passa és que, bueno, enguany mos ha tocat això, el govern de cap manera va voler decidir, i, bueno, això, nosaltres ja ho havíem anunciat, que això per les barques i per la cofradia, i en definitiva per a tothom això és un desastre aquí, és un desastre a totes les cofradies. Vull dir que si hem parlat amb les cofradies de la Ràpita i tot això, i el pues, també és el peix va pues, pràcticament a tirar. S'agafen els peix, això és símptoma de que les vedes són bones i són productives, però, clar, si llavors no hi ha mercat, pues és una llàstima de peix que es troba de la mar sense cap valor.
Una situació similar passa amb el sector de l'encerclament. Les captures de sardina i de seitó al mar de Tarragona han millorat en els darrers dos mesos, però el peix blau ha perdut valor econòmic i s'està pagant a un preu molt baix. Si ara fa 6 anys el quilo de sardina anava com a mínim a 1,60 euros, actualment té un preu mitjà de 90 cèntims, pràcticament la meitat. A escala de captures, si durant l'any passat es van capturar 248.000 quilos de sardina, enguany ja han arribat gairebé al milió. Els pescadors de l'encerclament entenen que l'any passat el peix blau perdés valor, ja que la sardina i el seitó era jove i petit, i amb prou feina n'aconseguien agafar-ne. Enguany, però, és perfectament comercialitzable perquè tenen més greix i millor talla, expliquen. És per això que la Generalitat de Catalunya ha elaborat un pla de millora de la competitivitat del peix blau en què s'estudien solucions que permetin recuperar-ne el valor i proposa l'aplicació de determinades mesures de gestió que puguin superar el marc competencial del sector. Miquel Brull.
Enguany s'ha de fer més peix, hi ha més peix a la mar, hi ha més peix blau, també doncs, hi ha sardina, que ja feia doncs, uns quants anys que no en veiem, se n'està veient. És cert que el peix doncs, va barato, vaig a més el seitó, perquè el seitó és més gros, que és bastant més gros que el que era l'any passat, però també continua en barato, i la sardina, veiem, la sardina tampoc no porta massa preu, però també estem parlant que tampoc no és un peix que tingui massa valor comercial pel tamany, és un peix bonic, però no acaba de ser el peix gros que hauria de tenir, que és, de fet, el que té el més valor. Però, bueno, almenys diràs que la cosa hagi canviat, diràs que la cosa hagi canviat alguna cosa, no molt, però, bueno, diràs que hagi canviat alguna cosa. I en referent al tema de la Generalitat, doncs sí, bueno, la setmana passada tindrem una reunió per tractar tots aquests temes, però s'està tirant endavant un pla de competitivitat, de comercialització, a part de no deixar de banda el tema dels estudis, perquè el que estem veient també és que encara que enguany hi hagin sortit quatre sardines, el que no podem deixar de banda és de dir no, és que ara que hi ha pell, és igual, no, hem de continuar treballant, perquè això el millor enguany hi ha i l'any que ve no hi ha. O sigui, s'ha de mirar el que passa al caladero, I això és el que estem tractant en la Generalitat. Vull dir, estem treballant, ells estan treballant en Madrid per intentar fer els estudis i tot això. I així estem a l'espera de que, bueno, tan pronto comencin a fer les coses, ja poguessin tindre alguna resposta o alguna cosa.
Per altra banda, la Generalitat també estudia mesures per abaratir els costos de producció de peix blau. Així, el pescador obtindria més beneficis. Algunes d'aquestes mesures impliquen disminuir el consum d'energia de les embarcacions, realitzar auditories energètiques bàsiques o impartir tallers de millora d'eficiència per assessorar als armadors. Pel govern també és important determinar, juntament amb els patrons i la confraria de pescadors, mecanismes per facilitar les compres i la contractació de serveis. A més, s'està estudiant també una bateria de mesures per incrementar el preu de la primera venda de la sardina i el seitó, basades en la valorització del producte en fresc, com protocols de frescor i de qualitat o noves presentacions i envasos. La gran majoria dels pescadors de l'encerclament de Tarragona confien en la Generalitat, creuen que estan fent els deures i, en canvi, asseguren que han perdut la confiança amb l'estat espanyol, encara que els hagin explicat que estan duent a terme un estudi per investigar les causes del poc peix que es pesca. El pla de competitivitat impulsat per la Generalitat també preveu un estudi sobre aquesta situació dels ecosistemes marins.
Les notícies de la Cala Ràdio.
I obrim ja l'actualitat territorial. El Servei d'Emergències Mèdiques estudia realitzar canvis en les dotacions del Camp de Tarragona. El Departament de Salut va encarregar dos estudis, un de qualitatiu i un altre de quantitatiu, des de la posada en marxa del nou model de transport sanitari que inclou vehicles d'intervenció ràpida. Els BIR, Fini.
Els primers resultats, segons la portaveu del SEM, diuen que cal fer ajustos al territori, no pas canvis. També hem estat avaluant contínuament les dotacions en els últims 10 anys, però no pensem eliminar cap recurs, assegurava. El Departament de Salut està mirant amb lupa la funcionalitat de les tres unitats BIR que es van posar en marxa el 14 de gener, que no han estat exemptes de crítiques. Els professionals sanitaris, tant metges com infermeres, no van rebre amb bons ulls aquests nous vehicles ràpids. De fet, el president del Col·legi de Metges de Tarragona, Fernando Vizcarro, va advertir al desembre que el desdoblament dels equips podia induir a confusions entre les competències de les dues figures, ja que es pot donar la situació que l'ambulància amb l'infermera arribi abans que el metge que va en el BIR i l'hagi d'assolir un paper en un cas d'extrema gravetat que no li pertoca. Aquest agost, al Camp de Tarragona, s'han desenvolupat part dels canvis. Des del dia 1, en comptes de 3 BIR, només n'operen 2. El tercer vehicle, que estava situat a la base 112 entre Reus i Tarragona, ha sigut reemplaçat per una ambulància de suport vital avançat. Segons confirma el SEM, aquest és només un reforç estiu per tal de donar una millor cobertura a les zones turístiques. El SEM nega que tingui intenció d'eliminar el BIR del Camp de Tarragona. En principi sí, seguiran, tot i que expliquen que realitzen una anàlisi continuada per tal d'adaptar-se en cada moment a les necessitats de la població. Quan els vehicles d'intervenció ràpida continuïn o no a Tarragona, dependrà en gran mesura del pla funcional de la regió sanitària del Camp de Tarragona, que es debatrà i començarà a portar xifres a partir del mes de setembre. En aquest pla s'avaluen absolutament tots els aspectes de l'atenció sanitària, des de com ens comuniquem els professionals, com s'actua al CAP o com es realitzen els trasllats als hospitals.
I dades de reciclatge, en aquest cas a la demarcació de Tarragona, perquè és el territori de Catalunya més recollida selectiva. Segons les dades de la Generalitat del 2015, el percentatge de residus que es van destriar a la zona durant l'any passat va ser del 40,03%, un valor molt superior a la mitjana catalana, que es va situar en el 36,45%. Tot i això, els resultats finals van ser molt diferents al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. A l'àrea de la capital tarragonina, el tant percent de reciclatge selectiu respecte a tota la brossa recollida va ser del 34,42%, el segon tant percent més baix del país després del de Lleida. En canvi, a les Terres de l'Ebre el percentatge es va enfilar fins als 45,64%, el valor més alt de tot Catalunya, un fet que ha estat decisiu en els bons resultats obtinguts a la província. La major part de les comarques de les Terres de l'Ebre es van situar a la part alta de la classificació comarcal en triatge de residus. Al Baix Ebre el percentatge va arribar al 40,42% i a la Ribera d'Ebre al 45,65%. Un cas a part és el del Montsià i de la Terra Alta, que van registrar percentatges de recollida selectiva superiors al 50%. I seguim encara parlant de qüestions mediambientals, perquè la regressió, el canvi climàtic, les plagues com el cargol Massana o l'impacte de l'activitat humana són només algunes de les causes que, segons el darrer estudi de SEO BirdLife International, situen el Delta de l'Ebre entre les quatre àrees per a la conservació de les aus i la biodiversitat de l'estat espanyol més amenaçades.
Com ha apuntat Sara Sánchez, portaveu de SEO BirdLife a les Terres de l'Ebre, les actuacions han d'anar més enllà de les administracions i cal la implicació de tots els agents per una bona evolució del Delta, ja que l'amenaça afecta més enllà de les aus migratòries. També afecta tota la fauna i la flora i els sectors agroeconòmics de la zona. Segons l'estudi de l'ONG, junt amb el Delta de l'Ebre i l'illa de Conillera, Monfraue i les maresmes del Guadalquivir, són els espais més amenaçats per a la biodiversitat avícola a Espanya, però hi ha 422 espais en situació de risc en un centenar de països, el 3,5% del total de les 12.000 àrees que hi ha a tot el món. Tal i com expliquen des de SEO BirdLife, el Delta de l'Ebre s'enfronta a amenaces com la contaminació, l'impacte de l'ésser humà en el medi ambient i la política de gestió de l'aigua. Segons la portaveu de l'entitat a les Terres de l'Ebre, la regressió al canvi climàtic, les plagues com el caragol Massana o l'impacte de l'activitat econòmica són algunes de les causes que amenacen aquest espai de conservació de les aus. Amb aquests informes, SEO BirdLife intenta mantenir alerta les administracions, però també intenta implicar tots els agents que poden contribuir a millorar l'evolució del Delta. Hem de creure que no només els ecologistes ambientalistes podem contribuir-hi. Estem donant explicacions als visitants que venen al Delta, a la gent que té empreses de turisme rural i ornitològica, als restaurants, als arrossaires, als agricultors. Volem que no només les administracions tinguin clar que han d'estar a l'aguait, sinó que hi hem d'estar tots involucrats, ha defensat la portaveu ebrenca de SEO BirdLife.
I acabem l'informatiu passant ràpidament per Rio de Janeiro, i és que la tiradora olímpica Sonia Franquet ha quedat la 35ena de 40 en la prova de tir olímpic de pistola d'aire a 25 metres, en la que ha estat la seva segona i darrera participació en els Jocs Olímpics de Rio. L'esconenca ha quedat lluny de fer una bona actuació com la que va fer a la prova de 10 metres, on va acabar 6ena i va aconseguir un diploma olímpic. El remer Tortosí Javivela tampoc optarà a sumar una medalla olímpica per Brasil, país amb el que participa als Jocs. Vela ha quedat desè a la classificació de la repesca per la semifinal del doble escull lleuger, on només els quatre primers es classificaven per les semifinals que donen l'opció al metall. Aquest dimecres, d'aquí una estona, a la 1:40, remarà l'Ampostina Aina Cid en les semifinals dels 200 timoner. Cid és l'única esportista brenca que segueix amb opcions de medalla als Jocs Olímpics. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat. Us ofereix el temps. Anem ja a conèixer el temps per aquest dimecres, un dimecres sens dubte marcat per aquesta inestabilitat en la situació meteorològica. Sergi Gallego, des del Servei Meteorològic de Catalunya, molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui a les Terres de l'Ebre predominarà l'ambient ennuvolat amb la possibilitat de ruixats dispersos fins a mig matí. A partir de llavors, la nuvolositat tendirà a minvar fins a quedar poc ennuvolat en conjunt. Tanmateix, però, al vespre els ruixats tornaran a aparèixer. La temperatura baixarà en general entre 3 i 6 graus i oscil·larà entre 25 i 30 graus de màxima. Pel que fa al vent, hi haurà mestral fins a primera hora de la tarda quan s'imposarà el component sud d'intensitat moderada. Demà el temps millorarà amb predomini de l'ambient assolellat i alguns núvols alts. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi. Estarem a l'espera doncs, de que millori la situació meteorològica. Ara mateix la temperatura molt més baixa que dels darrers dies. Tenim una temperatura que freca pràcticament als 25 graus centígrads, vent que bufa la cala, vent de mestral. L'humitat relativa del 41%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat d'aquest dimecres, 10 d'agost de 2016, a la Cala Ràdio. Més informació cada hora als butlletins informatius horaris i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I segueix-nos també a les xarxes socials, a Facebook i Twitter.
Sempre amb tu. El magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
És dimecres i seguim el Sempre amb tu amb la nostra entrevista d'avui. Al juliol ja vam tindre dues cites i ara a l'agost en tindrem dos més, però amb un altre registre, però a la mateixa plaça nova. Parlo dels contacontes d'estiu, que aquesta tarda, a partir de les 7, tornaran a tindre una cita al nostre municipi. Quasi bé, a la meitat, a l'Equador d'aquest estiu, arriben a terra a l'Ametlla de Mar genovesa narratives teatrals per presentar-nos aquest dimecres un espectacle anomenat La Casa dels Monstres i de cara a la pròxima setmana, el pròxim dimecres, dia 17, Formigues a l'aspiradora. Dos noms, ja de per si força suggerents, que volem intentar descobrir tot el que s'amaga dins d'aquests dos contacontes, però també més enllà de tota la feina que estan fent des de Genovesa Narratives Teatrals amb en Joan Rioner. Joan, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Daniel. Què tal? Bon
tot,
dia.
Tot preparat per aquesta tarda, Joan?
Sí, doncs ja tenim la furgoneta carregada amb l'equip de so i amb un misteri, amb una mena de casa que no cal que entri més en detalls, però us podeu imaginar quina mena de personatges amaga aquesta casa, que és la Casa dels Monstres.
Uh-huh. Aquest és el primer dels espectacles, podríem dir, el primer dels contacontes que presentareu des de Genovesa Narratives Teatrals. Abans de parlar del que veurem aquesta tarda, Joan, quant de temps fa que existeix Genovesa en el món del teatre, dels contacontes, de tot plegat?
Home, mira, si vols que et sigui sincer, no som massa bons amb les dates, però el projecte de Genovesa Narratives Teatrals doncs deu fer que el vam iniciar fa 5 o 6 anys, eh? Però veníem d'altres companyies i d'altres experiències teatrals, tot i que no només hem estat vinculats amb aquest grup, que s'ha especialitzat en públic familiar o amb propostes per tota mena d'edats, des de públic infantil, doncs més properament dit, fins al públic doncs, més familiar. El que busquem són històries que siguin format contacontes o siguin format teatral, o en altres disciplines, no? També hem treballat molt doncs, per museus, etc., que puguin interessar a tota la família. Doncs la Genovesa en si farà 5 o 6 anys i la meva experiència personal en aquest món, doncs ja déu-n'hi-do, eh? Doncs, no sé, doncs poder... Doncs no et diré l'edat que tinc, però ja farà 17 o 18 anys que no dic això. Sí, sí.
Per tant, llarga trajectòria en aquest món que, sens dubte, ve de la mà dels més petits de la casa, tot i que al final tot acaba sent per grans i per petits. El cert és que a Genovesa intenteu crear històries pròpies per a que la gent les escolti, no? Perquè la gent se les faci seves, perquè la gent participi, entenc. I aquesta creació pròpia que elaboreu suposo que suposa una sèrie de feina, una sèrie de treball.
Sí, home, clar, abans de que la història se verbalitzi o se visualitzi en públic, doncs hi ha una feina important prèvia, no? Ens s'ha de treballar sempre amb històries pròpies, pel que abans d'explicar doncs, ha d'haver tota una idea original, ha d'haver un concepte, ha d'haver alguna cosa que ens vingui de gust explicar, bàsicament, i que ens sembli que pugui ser interessant perquè la gent m'escolti. I el procés de l'idea original, el procés de creació, de que l'idea original doncs, s'ha de plasmar doncs, en un text, no? I en el cas de contacontes doncs, hi ha una força més de la paraula, però sempre tenim el costum o la marca de la casa que ens agrada visualitzar-ho. I com que ens agraden molt els subjectes, els trastos, pensa que venim del teatre de titelles i del teatre d'objectes, sobretot, doncs tenim aquest mal costum, no?, de sempre portem com a moltes andròmines. Ja vam ser aquí l'any passat, amb formigues a la cuina, i vam muntar aquí a la metge mateix doncs una cuina en la que es visualitzava tota la història, i també vam portar una història que es titulava Carrer del Mar, que podeu un espectador o espectadora doncs, potser recordarà, en el que vam transformar un espai de la plaça en un autèntic carrer que estava dedicat al mar i a històries marineres. I en aquest cas també els espectadors podran veure com aquesta casa dels monstres, i que no s'espanti ningú, però com aquesta casa dels monstres es farà realitat.
Una casa dels monstres que, per tant, copsarà, ocuparà aquesta tarda la plaça Nova. Què és el que hi ha darrere d'aquest contacontes? La història per damunt, la sinopsi. És com una pel·lícula, no? Allò justet per a que la gent s'animi a vindre a veure-ho.
Per veure una miqueta, perquè aquesta tarda tothom estigui aquí a la plaça. Molt bé. Doncs mira, com t'ho explicaria això? Una casa dels monstres, doncs com el seu propi nom diu, és un bloc de pisos, és una casa com la que podem trobar aquí al poble, o a qualsevol altre poble o ciutat, en la que els veïns són molt especials. Són especials que cada vegada que es troben a l'ascensor o al replà de casa, s'espanten, perquè són monstres, i anirem anant presentant-los un a un en tots els pisos. Coneixerem qui viu el primer segona, així fins a l'àtic. I anem anant descobrint alhora que anem anant perdent la por. Perquè l'objectiu d'aquesta història és que ens ho passem bé, clar, però sobretot que anem anant perdent la por a tota aquesta mena de personatges i que descobrim que no són més que personatges literaris, que tots han sorgit de la imaginació d'un autor. Així, per exemple, coneixerem una bruixa, coneixerem el Dràcula, coneixerem en Frankenstein, fins i tot coneixerem un fantasma i un zombi. Però no cal patir, perquè descobrirem com tots són fruit de la fantasia.
Bueno, i a més segur que la forma en què ho presentareu serà per a no tindre por, sinó que serà per a gaudir i per a disfrutar-ho. Per a passar-s'ho bé amb la Casa dels Monstres aquesta tarda a partir de les 7 a la plaça Nova. Però la pròxima setmana, si l'any passat portàveu les formigues a la cuina, ara resulta que les formigues les tenim a l'aspiradora, que és un nom també suggerent, no? Formigues a l'aspiradora. Què hem fet aquí? Hem fet dissabte a casa i les hem arroplegat? Com ho hem fet, això?
Sí, mira, doncs aquesta història de formigues a l'aspiradora sorgeix de formigues a la cuina, no? L'any passat explicàvem aquest en una història que estava basada en aquest mateix concepte, en aquesta mateixa idea, però que una història cíclica, en la que podríem dir que no hi havia final resolutiu tancat. I d'aquesta mateixa evolució, com que Formigues a la cuina, que ja en parlarem després, si vols, doncs, que vam fer un llibre, etcètera, doncs va tenir molt d'èxit i vam dir, home, doncs fem com una continuació. I d'aquí va sorgir aquesta necessitat de fer una segona part d'aquesta història, on efectivament doncs, els protagonistes són tres, més una nena, és una aspiradora, clar, i són unes formigues que són el personatge principal. Doncs tot això és el que aquesta setmana que ve explicarem arran d'aquesta història que trobo que també és prou divertida. Mm-hmm.
Per tant, ja veieu, dues propostes molt interessants per a aquells més menuts de casa i també els més grans, perquè al final, si s'ho passen bé els petits, també s'ho passen bé els grans, gaudeixin d'una sessió de contacontes d'estiu, que a part és una aportació de valor, un xute d'adrenalina cultural en aquest cas, i a més sempre va bé per a estimular doncs, la imaginació, per a estimular tots aquests conceptes. Apuntaves, Joan, que vosaltres veniu del món del teatre de titelles, tot i que, clar, això ho heu anat, no sé si ho heu anat aparcant o heu anat deixant en camins paral·lels en el món més teatral, bé sigui amb contacontes o bé sigui amb teatre pur i dur, que evidentment demana un treball molt més extens i una sèrie d'escenificació molt més important, no portar andròmines, com molt bé deies, i fer allà un espectacle, sinó preparar-ho, una preparació molt més extensa. Entenc que tot això porta el seu temps, porta la seva cua, genera moltíssima feina, que es resumeix en poc temps,
Sí, aquest tipus de feina és com a curiós, no? Perquè, òbviament, doncs, la feina no se resumeix als 40-45 minuts o a l'horeta que et pot suposar que s'explica aquesta història, sinó és tota la feina de que parlàvem abans, no? La preparació, la de concepte, i ja el mateix dia en si també, la de transport, la del muntatge, la del desmuntatge. Dins d'aquest ram, dins d'aquest món, sempre costa anar a fer una broma, no? Que almenys doncs, és l'actuació, perquè la feina important és la del muntatge i és la del desmuntatge i és la de carregar i és la de descarregar. Però sigui el que sigui, sempre paga la pena. Vull dir, el procés de la transmissió, en aquest cas oral, que respon a una tradició antiguíssima que no fa falta recordar, no? Que és el de quan les històries no se visualitzaven a través de pantalles i d'aparells electromagnètics, sinó que s'expressaven a través de la boca i de l'imaginació, i que és una cosa inherent doncs, a l'espècie humana, doncs és realment satisfactori i bonic. I això és el que ens quedem, no? Que més que amb tota la feina de carregar i de muntatge, doncs és en aquests moments que és molt màgic sempre, Quan, quan tens a tot un públic expectant, esperant i que està pendent de tu, doncs és molt satisfactori, sí.
Moment satisfactori, sens dubte, i anava a comentar-te. Has dit Formigues al Guina, el contacontes que ens un dels contacontes que ens vau presentar l'any passat, l'heu transformat en llibre. I anava en aquesta part, la part dels llibres, perquè també disposeu, no sé si dir-li d'un editorial, o dir-ho així, o d'un projecte, que és Piscina, un petit oceà. I entenc que per aquí també ve aquesta història. Si et sembla, parlem de com transformeu aquest contacontes en llibre, que potser això, moltes vegades estem acostumats a pensar-ho a l'inversa, no? Amb un conte, fem el contacontes, no, des d'un contacontes creeu un llibre i després ja parlem del projecte de Piscina un petit oceà. Com va sorgir això de fer aquest salt, que les formigues passessin de ser contades en espectacle a tindre un llibre propi?
Sí, doncs, com bé dius, som un fenomen estrany, ben menys som una editorial també, sinó que ens definim, com bé dius, com un projecte editorial. Per una banda treballem el tema dels espectacles, de contacontes, teatre, etc. I per altra banda, doncs, per pur caprici, perquè ens apassiona, perquè ens encanten els llibres, perquè som uns enamorats de la literatura infantil i de l'home il·lustrat, doncs treballem en un procés invers. Primer fem el nostre espectacle o el nostre contacontes i després, no de tots, però de molts, en fem l'àlbum il·lustrat, el llibre objecte, no? Que no sempre són ben bé iguals, que hi ha versions fins i tot de contacontes que no s'assemblen molt a la versió escrita.
Això seria com les pel·lícules, no, també?
Sí, sí, perquè són dos llenguatges diferents. Clar, amb els dels llibres, doncs, contes doncs, amb uns suports, no, que és la literatura, que en el cas del teatre també hi és, no, que és la literatura oral, en aquest cas. I en el cas de l'il·lustració, i de vegades, doncs, per necessitats, doncs no són ben bé iguals, però acostumem a disposar d'aquestes dues versions, de la versió en format llibre, que distribuïm a totes les llibreries de Catalunya, etcètera, etcètera, i de la versió en compte en compte sobre la versió teatral. Són dos llenguatges diferents, però estan dirigits al mateix tipus de públic, que és el públic familiar.
També entenem que, clar, no és el mateix que tu mateix, Joan, expliquis un conte en un espectacle, en un conte a contes, que no pas a casa llegir un llibre, d'haver un registre una mica diferenciat. Si et sembla, parlem d'això, del projecte editorial de Piscina un petit oceà, primer el nom ja em torna una mica boig en aquest sentit de com l'organitzeu i com us surt aquesta idea. Però més enllà d'això, evidentment, busqueu, entenc, que la lectura sigui una motivació tant per al nen, per a la nena, com també per al pare o mare, l'avi o àvia, per tant, una miqueta en la lectura per a tots, no? Que sigui agradable per a tothom.
Exacte, sí, estem com a molt capficats amb això de les edats, no? I és que no ens agrada mai lo de posar fronteres això de les edats, no? Perquè, per exemple, ara sí que t'ho dic, mira, tinc 40 anys i a mi m'interessen molt els llibres
pels
nens que en tenen 5 o 6, no? I que per això, que pot ser com així frustrant, no? De que un lector vegi aquest llibre està destinat a 5 o 6 persones. No, creiem que al moment doncs, d'escollir un llibre doncs, ja hi ha unes pautes, ja hi ha unes indicacions, com és la coberta, com és el tipus de lletra, com és el tipus d'il·lustració, hi ha una sinopsi, que hi ha totes unes pistes doncs, per aquell lector o lectora que si aquest llibre doncs, és indicat per ell o no. I a més, en la majoria dels meus il·lustrats, es llegeixen en lectura compartida i multigeneracional, no? Uh-huh. L'infant, que pot estar acompanyat doncs, de la seva tieta o del seu pare, no? O dels seus avis, i se produeix un procés molt, molt interessant que és el de múltiples interpretacions, uh-huh. No? I de baix cap a dalt i d'amunt cap a baix. El que entén a l'infant és molt interessant i pot ser molt, molt enriquidor doncs, per l'adult, i a l'adult també a la vegada també fa de guia i pot fer pues, aclaridor de la lectura compartida.
Uh-huh. Per tant, doncs, diguem-ne que és un projecte que el que pretén és unir encara més la relació entre petits i grans. Joan, abans d'acabar, quins llibres teniu publicats? Què és el que qui ens escolti digui? Escolta'm, a mi això m'interessa. Sí. Aquesta tarda, Joan, li preguntaré sobre els llibres que hi ha, però abans fem-ne 5 cèntims sobre el projecte de Piscina un petit oceà. Quins llibres teniu publicats? Què és el que heu elaborat?
Sobre les publicacions, doncs ja d'unidor les que portem. Portem un total de 8 publicacions amb 3, i 3 traduccions i 3 o 4 segones edicions. No sé, clar, escollir dos o tres llibres doncs em fa difícil, no? Ho faig, doncs, el que mentalment em venen a l'atzar. Destacar Formigues a la cuina, que és una història doncs, molt visual i que té una trama doncs, molt potent, no? I en aquella hi ha un conflicte fort, que és el de la nena, que un bon dia es troba a la cuina plena de formigues i se'n pensa tot de solucions doncs, per que marxin de la seva cuina sense que prengui mal ningú. Una història que vam explicar que l'any passat, Carrer del Mar, és més poètica, és un recorregut mariner d'un caminant que transcorre per un carrer que tots se senten històries marineres, per exemple, un mitjó diferent a cada peu, que ens van donar el Premi Serrador Infantil l'any passat, i que ara hem traduït a l'anglès i a l'euskera. Uh-huh. Què més? Doncs alguna novetat amb l'inventari de contes, que precisament ens el va il·lustrar un il·lustrador, el Julio Aliau, de les Terres de l'Ebre, que és del Tebre, i que precisament em sembla que el teniu treballant aquest estiu per aquí a la Metlla. Això de que si m'estàs escoltant, doncs una abraçada, Julio. I bé, i com a novetat, doncs que vam treure aquest Sant Jordi de Formigues a l'aspiradora, que seguim doncs, amb la línia anterior de personatges animals, que són les formigues, i de la nena.
Uh-huh. I les formigues a l'aspiradora, que seran les que veurem la pròxima setmana diferent, entenc, també, respecte al llibre, respecte al contacontes, però el que ens toca aquesta setmana, i ja per acabar, Joan Rione, com que tothom que vingui aquesta tarda a conèixer aquesta història de la Casa dels Monstres a càrrec de Genovesa Narratives Teatrals, 7 de la tarda, Plaça Nova, la cita avui dimecres.
Perfecte, doncs sí, doncs aquesta tarda ens trobareu aquí explicant aquesta història i amb aquesta casa que transportem, que ja està carregada a la furgoneta i que ve directament des de Tarragona cap aquí a la Metlla, amb molta il·lusió.
Amb molta il·lusió i segur que carregada fins a dalt de tot. Joan Rione, de Genovesa Narratives Teatrals, també d'aquest projecte de Piscina un petit oceà, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, per haver-nos fet aquest repàs ràpid al que veurem a la Plaça Nova tant aquesta tarda com la dimecres vinent, i moltíssima sort amb l'aventura dels contacontes i que la Casa dels Monstres doncs no faci massa por als més menuts de la casa. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Ja sabeu, la cita aquesta tarda, a partir de les 7. Contacontes a la Plaça Nova. Anem ràpidament a la publicitat i a la tornada seguim el Sempre amb tu, amb el nostre Fem Parlar. Res, poc més d'un minut i seguim en directe. Fins ara.
Restaurant Bambalina, a la urbanització Tres Cales, a l'Ametlla de Mar. Menú diari i carta de temporada. Els dimarts a la nit d'aquest estiu, música en viu. I els dissabtes a la nit, barbacoa. A més, t'oferim el nostre assortiment de pizzes casolanes. Estem al Parc Públic de Tres Cales, lloc ideal per a les teves celebracions. El nostre telèfon és el 877-91-60-96. A l'Ametlla de Mar, a la urbanització Tres Cales, Restaurant Bambalina.
La tarda d'estiu. La realitat més propera a la teva ràdio local.
Cada tarda donem veu al relat de proximitat i a la seva gent. Parlem del que ens toca de ben a prop. Cada dia un municipi diferent on hi ha molt per descobrir.
La tarda d'estiu, de dilluns a divendres de 5 a 7 amb Eduard Virgili.
Segona part del Sempre amb tu, segona part del magazín dels migdies d'aquest dimecres. Per tant, és moment del Fem Parlar amb la Laura i la Ruth, però abans fini, ho hem dit al sumari. Avui, els estereotips entre homes i dones, entre dones i homes.
Bueno, cada vegada més potser parlem de persones, no? Que no pas homes i dones.
Sí, també, també és veritat, no? Hem de deixar-ho, no? Hem de normalitzar la situació.
Abans, suposo que el boom també començaria una mica quan la primera dona es va ficar uns pantalons, no? Perquè els pantalons eren cosa d'homes sí. I les dones eren faldes.
Però això amb pantalons, després amb les camises i després ja fins i tot amb els vestits, perquè qui més qui menys estem acostumats a veure ja les dones amb la seua americana també... entre cometes amb traje, quan actes protocolaris
però
o quan
sempre,
no, també. Però
eh? Sempre està més mal vist un home que tiria cap a vestir-se dones que pas una dona cap a l'home.
Sí, és cert. Potser pel tema de la mascula... vaig a dir-ho bé.
A veure.
Masculinitat. Masculinitat.
Sí. O el machisme, diria,
el machisme,
potser, no?
Sí.
Masclisme,
bueno, masclisme. Bueno, són coses diferents, també, potser. Una cosa és ser masclista, l'altra cosa és sentir-se masculí.
Però, bueno,
masculí.
Cada vegada, com comentàvem, els homes s'arreglen més, es fiquen cremes, es depilen, arracades...
Passa de tot.
I ara les ungles pintades.
Les ungles pintades, que és el que obre avui el nostre Fem Parlar. La Ruth González, la Laura Brull, us acompanyen els dimecres al Sempre amb tu, Fem Parlar.
Bon dia, gent de la Cala. Benvinguts a Fem Parlar. Per si no en recordeu, som la Laura Brull.
Buenas.
I la Ruth González. I us desitgem un bon dimecres en la companyia nostra.
Sí. Bueno, ja estem... Ja hem arribat a mig de l'estiu, eh?
Ja estem. Mare, quina depressió.
Sí, ara ja és la cuenta atrás, això.
No, encara no, Laura, no me deprimixes. No, encara no.
Esperem que tots haguéssiu tingut una molt bona setmana.
Sí.
Des de que mos vam veure l'última vegada.
Correcte.
Avui... Anem a parlar, no sé si ho has sentit,
okay,
de l'assumpte de Cristiano Ronaldo. Per favor, no mos matéssiu, vale? Som del Barça, però noti, en realitat l'únic que...
No té res que veure.
Sí, podria ser qualsevol futbol, altra persona, sí. Però ha sortit Cristiano Ronaldo esta vegada. Pues, no sé si ho has vist o no, però l'altre dia, oco, se va pintar les ungles.
Oco,
I sincerament me vaig quedar flipant de que això fos una notícia.
Hi ha coses més importants, la veritat. I diràs que això va ser...
Des de quan... Que un tio se pinti les ungles és una notícia. Que mira, que bueno, jo ja en lo de que va ser com a 2 setmanes notícia a la primera plana de tots els diaris que Messi s'hagués tenyit de rubio...
També
va doldre, però en serio, lo de les ungles, perquè a més, jo te vaig explicar lo que me va passar a mi, que me va indignar molt. Estava mirant un programa de la Sexta, crec,
sí.
Bueno, un programa,
sí.
I que parlaven d'això.
Sí.
I van començar a treure les teories més rares,
sí, absurdes,
i absurdes del món. Que si se les havia pintat per a tapar com un... algo que tenia la ungla, pues, que em sigui, un blau o el que sigui. Que si se les havia pintat perquè se vol fer emo. Que bueno, per a la gent que no sàpiga el que és emo,
és com...
un tipus de gent, pues, que sempre van de negre.
Sí.
També que porten les ungles pintades, que porten maquillatge, o sigui, tio, tia, o sigui, això sí. És molt... Bueno... Pues això, que si Cristiano Ronaldo s'havia tornat emo.
No saben què fer.
Sí, no, i ningú, me va flipar molt que ningú digués la possibilitat de que potser se les ha pintat perquè al tio li agrada pintar-se les ungles. Perquè sí. A mi m'agrada molt pintar-me les ungles.
Sí, però
no.
Suposo que a la gent li va impactar, no? No estan acostumats a, o sigui, a novetats o... Que sí,
ja.
Com lo de Messi.
Sí, com lo de Messi.
Que diràs que un tio no es pot tenir el pèl.
Sí, és que... En serio, jo... Però vaig flipar tant, això, de que vull dir... Ja vaig flipar de que fos notícia.
Sí.
Esta primera.
Sí, perquè hi ha coses més importants
sí.
De les que parla actualment.
Sí, estem...
No sé si un tio es pinta les ungles...
Dos mesos
rímel,
d'atemptats,
o...
d'incendis, de tot. Sí. I van i parlen de les ungles de Cristiano Ronaldo.
Claro, chica. No.
Que és la vida. Que és la vida.
Pues bueno, anem a portar això una miqueta més lluny.
Sí.
I anem a parlar de lo que està passant una miqueta a la societat d'avui en dia.
Sí, sí. Avui estem filosòfiques, eh?
Sí, com cada
sí.
Setmana.
Bueno, però normalment som de la risa.
Sí, sí.
Bueno, això és... Clar, nosaltres ho considerem un tema una miqueta més serio, potser.
Sí.
Perquè, no sé, trobo que hi ha molta gent... No
que
sé si
se pren a risa
sí.
I...
Se pren a risa o no es donen compte de que el món evoluciona.
Sí.
De que no mos quedarem tota la vida als 80
sí.
/ 90.
I moltes vegades fan conya.
Estem al 2016, sí. Gent. Estem al 2016.
Gent.
No sé, a veure, per on podem començar a parlar d'estos?
Primer, bueno, jo crec que el que mos engloba a tots, bueno, el que mos unix... A veure, no mos unix, ara quedaré de materialista. Però trobo que el primer que es veu és la roba.
Sí,
que
la roba.
Sí, sí. I ara està molt separat, que si roba de tio, roba de tia. Los tíos no poden portar roba de tia, les ties... Sí, les ties sí que poden portar roba de
sí.
Tio, veus?
Això és molt hipòcrita. Per
sí.
Què les ties poden portar pantalons i els tios no poden portar falda? T'ho has parlat
sí.
A més?
Sí, sí, sí.
I en realitat això em fa molta gràcia, perquè a vegades, què em sé jo, vas a qualsevol tenda, al Bershka,
sí.
A H&M, el que sigui, i estàs, clar, ja tendes que sí que tenen molt separat les seccions de tia i de tio,
sí.
Però n'hi ha, per exemple, què em sé jo, el Pull&Bear, l'estimo
sí,
molt juntes.
Sí.
I a vegades veus una camiseta a la secció de tia que lo mateix o
sí,
rozando lo mateix sí, a la secció de tio. I us penses, esperant això han de posar dos...
Sí.
Com si, poca, dos, sí, no sé, com se diu, dos maniquís, sí, això.
En poca conya, perquè a mi això m'ha passat, estar en una tenda o algo, i ficar-me, jo no miro, no si no... Quan miro roba, pues camino i sí, miro lo que m'agrada, no? I de trobar-me a l'apartat d'homes i dir, ai, quina camiseta més xula, no sé què. I després l'amiga que em digui, Ruth, això és de tio. I jo, ai,
sí,
però bueno, que no passa res, perquè avui en dia tots portem camises,
sí. Sí,
les ties porten pantalons, que abans estava molt mal vist, fa, yeah, fa bastants anys.
I smoking.
Sí,
sí,
sí. Hi ha moltes celebrities que van a les passarel·les roges. Bueno,
és això, diràs...
I alfombres roges, això, que van anar a smoking.
Diràs que, a més de tirar pecant endavant, estem tirant pecant
detrás. Cap endavant.
Sí, quan arribem al punt de que les ties se poden vestir perfectament,
sí,
en roba que normalment se consideraria masculina,
sí,
surt això que los tíos, ep, ep, oco, eh? Oco, oco, d'anar de rosa, fill meu.
Oco, madre mía.
Que també, això no ho he entès mai, per què el blau és de tio i el rosa és de tia?
No sé, perquè...
Qui va decidir això? Mira, a mi m'agrada més el blau, tio.
Precisament, avui les dues anem de blau.
Sí.
No m'ho han fet a propòsit, eh?
No, però jo me refereixo més, tipo, a les... Quan ets més menut, pues,
sí,
sempre està...
L'habitació...
Sí, lo tòpic, del sí, color de l'habitació. O lo color de la robeta.
Sí.
Ec. Fill meu, en lo bonic que és anar variat.
Clar que sí.
Perquè jo he, vist, jo he arribat a veure això, crios que pareix que tot l'armari sigui o blau o tot l'armari sigui rosa, roget, sí, vestidets, no sé sí, què. Que ho trobo molt bé, vale? Que a mi me faria il·lusió tenir crios només per això, per vestir-los.
Sí, però no... Això igual però... a los juguets, que bueno, sí, això ja ho vam parlar una vegada.
Sí.
Los juguets de tios, juguets de xiquets i xiquetes.
Sí. I lo de... El kit de planxar per a les xiquetes, això ja és lo sumum. Lo sumum!
Mos inciten.
Però sí.
No és bo, no és bo.
No sé, jo... A veure, jo tinc un cosí menut.
Sí.
Que, no sé, sincerament, sempre l'he vist jugant en tot el que se troba per davant.
Clar.
I moltes vegades...
És que tampoc se paren a pensar sí, els xiquets, ai, què és això? No. Mm.
I això, per exemple, a mi jo no he vist mai que passi, sí, en, per exemple, en un cosí. Però sé de molta gent que si el crio, si el xiquet l'acudeix a casa en una Barbie... Els pares sí, diran, no, fill meu, que això és per a nenes.
Sí.
No sé, tio, deixa'l. Si el crio vol una Barbie, deixa'l jugar a la Barbie. Bueno, qui diu Barbie diu...
Sí, qualsevol cosa.
Qualsevol cosa. Sí. I una xiqueta igual.
Sí, sí, sí.
Jo, de menuda, mai hagués... Però, te ho juro, mai hagués mort per tenir una pistola Nerf. Jo volia una pistola Nerf. Sí, sí. Però clar, o sigui...
Laura
que,
Carrera.
Que sincerament, jo trobo que si els hagués dit a uns pares, me l'haguessin comprat. El que passa que
clar,
només
sí,
pel... Perquè, clar, també després, quan és menut i arribes a l'escola, després de les vacances o el que sigui,
sí,
què t'ha portat los Reis? Què t'ha portat el Pare Noel? I tothom... A veure, a mi m'hagués fet molta vergonya dir he demanat una Nerf.
Per què?
I m'han portat, los Reis m'han portat una Nerf.
Per què vergonya, mare meva?
No sé, és això, o sigui, és coses que les tens gravades i no et pares mai a pensar ai, per què, això.
Yeah.
I després, quan anava a camp uns cosins, doncs els hi mangava.
Molt bé, Bruno.
I tenia molt bona punteria, per cert.
Sí?
Tinc que retornar a les meves. Era bona campera.
Sí, no? Por me fas. Madre mía. Pues bueno, trobo que una cosa bona que estem fent
sí,
ja últimament és la roba unisex.
Sí.
Trobo que això ha fet canviar bastant. Sí, hi ha molts de tios i xics que coneixem naltros
sí,
que porten roba unisex.
Sí, sí.
Xiques no tantes, bueno, jo almenys no conec xiques, però
no,
xics sí.
Perquè és això, com que les xiques més que res ja poden, ja portem
sí,
tot el tipus de roba que volem. És més per això, per exemple, la moda que s'ha posat últimament, que els tios també porten pitillos,
sí,
que abans també, sí, fa, que em feia, fa 3 anys, jo no havia vist mai
no,
en ma vida en un tio amb pitillos,
no,
i ara tothom n'hi porta.
Mos fa la competència, parlo,
sí, sí, a més els queden superbé, superbé.
Superapretats, i jo no sé com poden respirar, està gent en això. Estan
ja,
superapretats.
Ja. Jo, ara que han sortit los tejanos estos noventeros, allò que són superamples,
sí,
m'han salvat la vida.
Cosa còmoda.
Sí, 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 los tios mos estan guanyant territori,
sí,
no
sí,
pot ser.
Sí. Pues bueno, a part de la roba, una altra cosa que marca bastant, si a primera vista una persona, és lo pèl.
Sí.
Que últimament hi ha moltes xiques que estan començant a portar... Bueno, començant no, però porten el pèl curt.
Mm. Sí, nosaltres tenim amics que
porten
sí, el pèl
curt. Sí,
porten
el pèl curt i diràs que un xic, si té el pèl llarg, que, ai, que és un xotxo, que sí, no sé,
o...
cuida, que sí.
O si té el pèl tenyit. Molt
bé.
Bé. El mateix en el pèl tenyit.
Això, el que
si
passa
torna i com en Messi. Què té de dolent que un tio tingui el pèl tenyit?
Res, és que...
És que... És això, i a més, hi ha tios que s'ho fan superbé.
Sí, sí.
Perquè
sí.
Jo he vist ties que, sí, les ties se poden tenir tot el que vulguis, però ja he vist ties que és un crimen el que li fan al seu pèl. Un crimen.
Sobretot a les californianes.
Sí.
Déu meu.
Sí, feu-se les californianes degradades, per favor.
Bueno, pues que hi ha tios
que van... anem, que bon anem.
Sí, sí. Hi ha tios que van... molt sí. Bé, van molt ben tenyits, inclús els hi queda millor. O sigui, sí. Això de tenyir-se el pèl és per a fer-te una versió millorada de tu mateix, no?
Sí, és per a experimentar.
Claro, pues, escolta, està molt sí, bé, sí. No ha de ser només per a les ties.
Sí. I ja que parlem d'això del pèl, de que els tios els hi queda bé, els tios se podeu arreglar, eh?
Sí.
Se podeu arreglar.
També.
Perquè nosaltres estem recansades de dir-los als nostres amics quan sortim. Xic, la camisa... No sé...
No fa falta que et fiques smoking i corbata sí. I pajarita per anar a la blau.
Perquè per anar a la blau... Pues, com
però una camisa, que sé sí. Jo, no et fiques les bambes d'anar sí. A córrer o al fangar.
Sí, mare de Déu. Hi ha tios que es vesteixen bé. Però clar, també suposo que en part és culpa de la roba que es ven, perquè sincerament sí. Jo no veig molta roba de moda de tio, que no, no sigui smoking.
I van tots quasi iguals.
Sí.
Sí, si t'hi fixes, tots van.
Sí, això ha passat últimament molt, això de que veus un tio per detrás... Veus a dos tios per detrás, o tres?
Sí, sí.
No, jo no els distingueixo no, ja. Si tenen no. El mateix tono de cabell...
Impossible.
Però, perquè a més és això, ara... Tots els tios van iguals, diràs a la blau, en un polo i sí. Uns tejanos.
Sí, diràs que només hi ha tejanos, a part. Mm. No hi ha més teles. Només sí. És lo tejano.
Sí, sí, sí.
Sex,
sí.
Per favor.
Sí. És això, els tios se poden arreglar. Però, a veure, jo tampoc los culpo, perquè... També és una miqueta les condicions que posen la societat.
Sí.
De... Perquè, a més, també és això, la masculinitat no s'aguanta per cap puesto.
Atenció, atenció, explica'm això, Laura.
Esta frase no és meua, però... No, 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 però en sèrio, a mi me va marcar molt quan la sentí perquè m'he de donar compte de que era veritat.
Sí?
És veritat.
Però què vol dir això?
Que els tios, les ties ja vivim molt condicionades, però els tios encara més. Perquè, a més, és això, o sigui, per a considerar-te avui en dia... Per a, bueno, per a considerar-te tu no, per a que te consideri sí. Un tio en tota la regla,
sí.
Has de complir un munt de requisitos.
Ai, mare.
Primer que tot, tens que fer un esport de tio. Si no fas esport o fas un esport així una miqueta més que es considera sí. Normalment de tia, au, fora, ja fora, 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 ja no. O te qüestiona la teua sexualitat, que a veure, jo tampoc ho trobo tan gros, vale?
No.
Perquè no passa res, però... Però clar, o sigui, per què? Perquè què té a veure que una persona, que un xiquet vulgui fer ballet, per exemple,
sí.
en que si li agraden les ties dels tios o en que si és més masculí o més femení?
Sí.
O sigui, no sí. Sé.
A lo millor, segurament sí. Tindran molt més cap que
tots
els altres
sempre
que critiquen.
Sí, bueno, digues. Sí,
no, això, que tindran més cap que molts altres tios que se pensen super machitos i los gallitos i això, i... I segurament ja. Són molt més persones les altres que no... Estos que van criticant per la vida.
Mm-hmm. Jo això també he trobat sempre molt estúpid la... Com si diguéssim, la tradició esta de los nens no ploren.
Correcte, Brull. Los tios no ploren.
Los tios no ploren. Primer que tot vull deixar clar que a l'escola jo trobo que ploren molt més los tios que
sí.
Les ties. Perquè també...
Sí.
Perdre un partit de futbol a l'escola
sí,
era...
Sí, això m'anava dir, i per xorrades.
Sí, sí.
Per xorrades.
Per xorrades.
No, això que... Ai, sospesa, ai, Déu meu, que això sospesa.
Sí.
No.
I això ho diuen els mestres, hasta ho diuen els mestres. No dic sí. Tots, però alguns mestres. No plori, és que ets un xiquet. Que s'acaba sí. De rebentar tot... No sé, tota la cama, per exemple.
Sí.
Perquè, a més, clar, els javalinets, doncs, pues, mos feien mal. Però,
Que sí.
No, i no deixem plorar els crios, això m'ha fet tota la vida amb moltíssima ràbia.
Si el xiquet vol plorar, que plori, que es desfogui.
Sí, és això, o sigui, qui t'ha donat el dret, a la societat en general, de per què una persona plori o no plori, considerar-la
sí, sí.
Digna d'algo.
I després que les xiquetes som unes plorones.
Sí, mentir.
Saps?
Bueno, jo sí, precisament jo sí, però ja soc molt sensible.
És sensiblona.
Però poca broma és això, he vist moltes vegades més tios plorant que ties. I no passa res, és que no passa res. Deixeu-los plorar.
Tot això són estereotipos.
Bueno, sí. Això, d'això podríem parlar tot el dia, de la masculinitat.
Sí, sí.
Però és això, vull dir, trobo que hauríem de fer un esforç entre tothom, entre tots, d'intentar trencar aquestes coses, aquestes
sí.
Convencions.
Sí.
No sé, perquè, a veure, estem al 2016, estem a quin dia estem? D'igual, a l'agost del 2017.
D'igual.
Sí, d'igual.
Adeu, estem a 10. Sí, correcte.
Adeu, adeu. Vale. Pues estem a 2016, vale?
Sí.
Gent? No sé, vull dir, el matrimoni gay és legal a quasi tot arreu.
Sí.
Per favor, fem un esforcet.
Bueno, ara estem parlant, estàvem parlant una miqueta de lo que passa a Espanya. No sabem sí. de lo que...
Ah, sí, sí, perquè...
passa fora això.
Sí, sí, tinc que dir que aquí estem prou fotuts.
Sí? Sí. Per la teva experiència internacional.
Sí, la meva experiència internacional. Sí, perquè, no sé, trobo que això de... Bueno, ja ho vam dir, crec que ja ho vam dir en algun programa,
sí,
però jo trobo que aquí és l'únic puesto, perquè jo he viatjat prou, trobo, sí. en la meva vida, prou.
Correcte, sí.
I trobo que este és l'únic puesto que he sentit maricón
sí.
utilitzat com un insult, encara.
Respectiu, sí, sí.
Tios dient-se entre ells, pues ara què diuen? No diuen maricón, diuen sagra o algo
sí.
així. Vale?
Una,
o sigui,
sí.
I, a més ho he vist en rotllo en gent... pues homosexual o lo que sigui, al costat.
Sí, sí.
Què fas? Què fas?
No, no tenen vergonya de res, no.
No, no, no. Però sí.
Però, bueno, mira, l'altre dia va vindre una amiga nostra d'Holanda, sí. que feia molt que no la veiem.
Shout out.
I precisament estàvem parlant d'això.
Sí.
Estàvem parlant d'això.
D'aquest tema. Estàvem discutint.
Sí, sí. I fa... no sé com va dir, però mos va dir... és que és molt raro que passin... o sigui, és molt raro que... no me recordo com va dir. Que no se tingui... que no se tingui respecte per a la gent homosexual o que no se vegi bé. O sigui, per a mi, va dir, per a nosaltres,
sí.
és normal.
Tot això que esteu dient és normal.
Sí.
Això, posa un xic en les ungles pintades o un xic en maquillatge,
o
que també...
o un tio amb falda, què sé jo. Per a nens és normal.
Bé, jo, sincerament, he vist un tutorial a YouTube d'un tio que es fa la ratlla a l'ull.
Sí.
És com un tutorial per a la gent en los ulls caiguts. Perquè per a fer-te lo rabito de la ratlla és més difícil perquè tens los pliegues. Ec, a mi no m'ha quedat la ratlla tan bé mai i en aquell tio en 0 coma s'ha de fer una santa ratlla que això te dura 2 dies, si vols.
Pues sí. Almenys, si no ho trobo normal, almenys respecteu.
Sí,
que...
sí. No demanem, vale, que ara el món se torni...
no.
Bueno, sí, ho demanem, però vull dir, no ho demanem que d'avui per a demà tot canvi, tothom estigui a favor yeah. de tot, però sobretot els vostres fills. Deixeu fer els vostres fills el que volen fer.
Sí.
Da igual si són nens, si són nenes, si estan entremig, perquè pot ser.
Sí, sapeu? Correcte.
Deixeu-los i fer el que volen.
I estem prou estereotipats.
Sí.
Sí. Hem de començar a modernitzar-nos una miqueta.
Sí.
Si no...
malament.
Sí, no farem res de bon sa vida. Pues bueno.
Hasta aquí el programa d'avui.
Sí, sí, sí.
Esperem que us haguéssiu quedat en una bona... sí.
sí.
Volem, un bon feeling.
Volem deixar el món
sí,
millor,
deixar
una miqueta millor de com l'hem trobat.
Claro
així que
sí.
entre tots hem de canviar una miqueta.
Sí, sí, sí. Bueno.
Pues bueno.
Si voleu tornar-nos a escoltar, ho podeu fer a la web de la Cala RTV.
Uh-huh.
I si no, tornem a estar aquí dimecres que ve. Com
cada
tot
dimecres. Sí. Correcte.
A fer parlar, sempre amb tu.
Sí.
Gràcies.
Fins la setmana que ve. Light a fire they can't put out. Carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid.
Era el nostre Fem Parlar d'aquest dimecres. Gràcies, Laura, gràcies, Ruth, com sempre, per fer-nos companyia un dimecres més. I fini, ara sí, anem a la recta final, que hem de dir, si anem a la fresca, que ahir per esta aigua, que tu dius que no va caure, jo et
no
dic
va
que
caure.
Sí, van caure 4 gotes, doncs...
no, però no va de... ploure?
Bueno, és igual, entrarem en un etern debat que no porta cap lloc, eh? No portaria a cap lloc.
De totes maneres, tal com estava el temps, no es podia fer el cinema a la fresca, això està clar, però ploure no va ploure.
No va ploure, per tant, no va haver cinema a la fresca i s'aplaça per al pròxim divendres. L'hora la mateixa, a les 10 de la nit, al Parc del Bon Repòs.
Molt bé, correcte. Parlem d'avui. Dimecres n'hem parlat a l'entrevista a la Plaça Nova, esperem que el temps acompanyi, i aquesta casa de contes amb la Casa dels Monstres, amb Genovesa Narratives Teatrals. N'hem parlat, com dèiem, avui al nostre informatiu, a la nostra entrevista, perdó, n'hem donat tots els detalls, i després hi ha el primer partit del primer equip de la societat, partit de pretemporada, que jugarà contra el Mas d'en Verge, que juga en quarta catalana, serà al Camp de la Cala, a les 8:30, aquesta tarda de dimecres.
Molt bé.
Passem a demà dijous. Demà dijous recordem que novament es talla la carretera nacional 340, com cada dia a les 7 de la tarda, com cada dijous a les 7 de la tarda a l'entrada del poble. Més temes per a demà. demà hi ha aquest mullet per l'esclerosi múltiple. Esperem que el temps també ens acompanya.
En principi, sí, demà el temps ha de ser una mica millor i recordeu que hi haurà activitats dirigides a Platja de l'Alguer.
Beach Combat i Beach Balance.
Tot noms d'estos
tota
que no...
Sí.
Tota la plaça.
El Zumba, el Combat i el Balance. Molt tres bé. Activitats que empre... no has practicat mai, sí, al gimnasi, no?
No, jo no. No. A més, suposo que me posaria a ballar, sens dubte.
Jo el que no és el Comba, però el Zumba i el Balance.
Bueno, ja sabeu, a partir de les... Quina hora? 6?
A partir de les 6 de la tarda. 6
de la tarda.
6 de la tarda. Recorda també que podem fer un donatiu mínim de 2 euros i gaudirem d'un dia d'entrada durant aquest mes d'agost al Fem la Cala.
Molt bé, això serà demà a la tarda.
Recordar també que avui acaben les inscripcions...
I una cosa, i a la nit mos deixem de dos coses.
Sí, no m'ha arribat, és que
avui
acaben les inscripcions, ja que parlem de platja, les inscripcions per participar en aquest torneig volei platja 4x4 de dissabte. Fins a les 10 de la nit, està obert el Fem la Cala per fer la inscripció. Els equips poden ser, com hem dit, femenins, masculins o mixtes. El telèfon de contacte és el 977 10 38 97, podeu trucar ara mateix, 977 10 38 97, o correu electrònic femlacala@ametllamar.cat. Avui, darrer dia, per apuntar-se en aquestes inscripcions, en aquest concurs per... concurs, que dic jo, en aquesta competició.
Bueno, també hi ha una mica de concurs, de disputa, entre els diferents equips participants.
És que matabales.
No t'he dit res jo, avui. Avui m'estic portant bé.
Estem a dijous. Recordem, dijous està allà a la carretera, com cada setmana, activitats demà a la tarda a la platja i després a la plaça Nova... T'espero, encara no m'has acudit cap dijous, a fer dos ballets amb el duo Cubason, a ritmes cubans.
I després tornarà a la ciutat dels monòlegs, al restaurant La Subhasta, a partir de les 11 i una miqueta més, allà al carrer Sant Joan, amb el carrer Àngel, doncs, el carrer Bisbe Bilbao, doncs allí serà aquesta cita de
monòlegs. Bona manera d'acabar lo dijous.
Hi ha de tot una miqueta, eh?
Podem ballar a la platja, ens mullem, després anem a fer un mosset, anem cap a la... No, anem primer a la carretera, després fem el mosset mentre escoltem el...
El duo Cubason i després
i el
riure una estona
del postre, amb la copeta ja...
Bueno, no hi ha excusa,
l'agenda...
Està plena d'actes, se mos complica.
És l'agenda més immediata per estar demà. Després ja repassarem la del cap de setmana, que també arriba... amb el Correbars, la festa cubana, la platja de l'Alguer, l'actuació Tomàs de la guitarra, el matí, com dèiem, a Sant Jordi, dissabte...
Ja ho farem, que venen un cap de setmana intens de diferents activitats.
Per cert, tu, aquests ulleres, has vist que xules, les que regalen enguany el cartonet del Correbars?
Sí, molt les posarem el dissabte
groguetes,
a la tarda.
Groguetes.
Molt les posarem el dissabte per la tarda. Fini, hem de deixar aquí, que si no el temps se'ns allarga i, com sempre, superem esta hora de magazín en directe des de la Cala Ràdio, el Sempre amb tu. Demà dijous i tornarem amb més actualitat, amb més qüestions referents al nostre municipi i al territori.
Bueno, dir-te la proposta d'avui, que no te l'he dit, però no sé si podrem. La proposta que tenia que fer jo avui tu.
Ah, què? Digues.
Anar a la platja, després de sopar, a veure les llàgrimes de Sant Llorenç.
Sí.
Però està molt ennuvolat i ja he dit no.
Haurem de mirar també demà, també potser és un dels dies que encara es veurà millor, eh? Esperarem a demà, dijous 11 d'agost. Fini, gràcies, fins demà.
Fins demà, bon dia.
Que tingueu un feliç dia. Adéu-siau.